els podcasts de Ràdio Estel.
La veu de Càritas. La veu de Càritas.
Benvinguts i benvingudes a la secció de la caritat, de l'amor als més necessitats, com sempre amb la col·laboració de Càritas Catalunya, amb la Montserrat Creus a la coordinació. Comencem amb el nostre habitual resum de notícies. Càritas Internationalis va fer públic la setmana passada un comunicat en què condemna la represa dels atacs aeris a Gaza, que han causat la mort de centenars de persones aquests últims dies, i expressa que això marca l'escalada de violència més gran des de l'alto el foc del gener, alhora que ha sumit cada vegada més la població civil en la por, el patiment i el desplaçament. La Confederació Internacional de Càritas afegeix en el seu comunicat que el bombardeig constitueix una greu violació del dret internacional humanitari i exigeix amb urgència el restabliment immediat de l'alto el foc per evitar més pèrdues de vides i protegir la dignitat i la seguretat de tots els civils. La situació s'agreuja encara més pel bloqueig de l'ajuda humanitària des del 2 de març passat, cosa que augmenta el risc de fam a la franja palestina. Segons Alistair Dutton, secretari general de Càritas Internationalis, les condicions a Gaza ja eren una catàstrofe humanitària extrema, amb gent sense menjar, aigua, refugi, clavegueram ni serveis bàsics fiables. Dutton avisa que el bloqueig de l'ajuda i els nous atacs agreujaran la situació dràsticament i afirma que Càritas advoca per un alto el foc immediat i l'accés humanitari sense restriccions, alhora que insta totes les parts en el conflicte i la comunitat internacional en general a fer una prioritat immediata de tota aquesta situació, ja que cada minut que passa sense actuar es cobra més vides innocents. Càritas Internationalis se solidaritza amb tots els afectats per aquesta violència que es produeix a la zona de Terra Santa. Conclou el comunicat que els civils no han de ser mai blanc d'atacs i que la protecció de les vides humanes i el restabliment de l'accés humanitari han de ser les màximes prioritats. Es va celebrar del 12 al 14 de març a El Escorial, a prop de Madrid, la trobada confederal de la cooperació fraterna de Càritas, on van ser presents representants de Càritas nacionals i diocesanes. En un món marcat per desigualtats, conflictes i crisis ambientals, aquesta trobada va reafirmar el compromís amb una cooperació basada en la dignitat humana, la justícia social i la solidaritat. Els participants van identificar reptes com ara la reducció del fons per a la cooperació i la instrumentalització de l'ajuda amb finalitats migratòries o de seguretat. Tot i això, van destacar la força de les comunitats de base, el testimoni i la generositat de les quals són clau per a la sostenibilitat de les accions. Es va reivindicar, a més, la necessitat de reforçar la cooperació en sectors clau com ara la mobilitat humana, l'ecologia integral, el dret a l'alimentació, la construcció de pau o l'acció humanitària. Càritas reafirma l'aposta per una cooperació transformadora centrada en la persona i orientada a la justícia global, i insta a tothom a no retrocedir en el seu compromís amb la cooperació. Des de Càritas Espanyola segueixen treballant amb esperança i determinació, convençuts que la cooperació és un camí ineludible per construir un món on tothom pugui viure amb dignitat. Càritas Diocesana de Tortosa, d'altra banda, va celebrar dissabte 15 de març a la Casa d'Espiritualitat Sant Enric d'Osor de les Germanes Teresianes a Jesús, al costat de la capital del Baix Ebre, una jornada de formació del voluntariat amb el títol El sentit i el valor del nostre compromís voluntari a Càritas, presidida pel bisbe Sergi Gordo i amb l'assistència de prop d'un centenar de voluntaris dels diferents equips locals de Càritas, el director de l'Escola de Formació del Voluntariat de Càritas Barcelona, Jaume Casasses, va oferir unes xerrades per reflexionar sobre la tasca del voluntari i la dedicació als altres que caracteritza el treball d'aquesta entitat de l'Església. La formació del voluntariat és un pilar fonamental per a Càritas. També, precisament, aquest aspecte de millora en l'acompanyament a les persones va ser destacat pel director de Càritas Tortosa, Didac Rodríguez, que va insistir que les jornades de formació aporten nous elements de reflexió sobre el sentit de la declaració de la dedicació com a voluntaris a l'entitat. El bisbe Sergi Gordo va agrair la nombrosa presència de voluntaris arribats dels diferents arxiprestats de la diòcesi tortosina i els va exhortar a seguir caminant junts plens d'esperança referint-se al procés sinodal i a l'any jubilar 2025. A la jornada també hi van participar el delegat episcopal Carlos París i el secretari general Agustí Adell, així com diferents directors tècnics i voluntaris representant els 35 equips locals de Càritas Diocesana de Tortosa. Seguim repassant l'actualitat. El Consell Diocesà de Càritas Diocesana d'Urgell va celebrar la seva reunió ordinària dilluns passat, 17 de març, al Centre Sant Domènec de Balaguer. La sessió, presidida per l'arcabisbe Joan Enric Vives, acompanyat pel bisbe coadjutor Josep Lluís Serrano, va comptar amb l'assistència de Josep Casanova, director de Càritas Urgell, i Marta Fortuny, vicedirectora de Càritas Urgell, a més d'una trentena de tècnics i directors espirituals. Durant la reunió es van presentar i es van aprovar les memòries d'activitats econòmiques corresponents a l'any 2024, memòries d'activitats i econòmiques, tant de Càritas Diocesana d'Urgell com del grup Grapats. Presentades per Josep Casanova i Marta Fortuny, es va destacar la inversió global duta a terme, les despeses i els recursos invertits l'any 2024. Algunes xifres destacades parlen de l'acompanyament de famílies i llars amb fragilitat. 977 llars van ser acompanyades a Càritas d'Urgell. Un 21% de les persones ateses estan en situació de sensellarisme. A més, s'han gestionat 3 pisos per acollides transitòries i s'han dut a terme 32 tallers de treballar amb els valors amb 8 centres educatius que han arribat a 835 alumnes. També s'han mogut la creació de 16 llocs de treball d'estructura. Al llarg del Consell, els representants de les Càritas parroquials i la representant de Càritas Andorra, que van assistir, van poder plantejar les preguntes als responsables diocesans en un ric i participat diàleg entre tots i totes. Sobre la problemàtica del sensellarisme, principalment, l'assemblea es va acabar amb un dinar compartit entre els assistents que van gaudir d'un agradable ambient de convivència i col·laboració. El nou president de Càritas Catalunya, Salvador Busquets, va mantenir també dilluns passat, 17 de març, una reunió amb representants de Càritas Diocesana de Terrassa. Durant la trobada, Busquets va destacar la importància de continuar el llegat del seu predecessor Francesc Roig, que va liderar l'organització des del 2016 fins a l'any passat, fins al 2024. Francesc Roig, que va liderar aquesta organització, va ser clau en la consolidació de la presència institucional de Càritas Catalunya i en la millora de l'organització interna, segons també va recordar el mateix Salvador Busquets. En la reunió presidida pel bisbe Salvador Cristau de Terrassa i amb la presència de la directora general de Càritas Terrassa, Mònica Martínez, i la resta de l'equip directiu, Salvador Busquets va reafirmar el compromís de mantenir aquestes bases sòlides i va assegurar que la feina feta fins ara seguirà sent una prioritat. De cara al futur, Busquets va exposar les estratègies per a Càritas Catalunya de cara a aquest futur, tot tenint en compte situacions que segueixen afectant el conjunt de la societat. La reunió va ser una trobada distesa entre el nou president de Càritas Catalunya i la direcció de Càritas Diocesana de Terrassa. Càritas Interparroquial de Torelló porta a terme el projecte FARS, que consisteix a detectar situacions de solitud no desitjada en aquelles persones grans que són vulnerables i no tenen xarxa social. Tot i estar pensat per a ciutadans d'aquesta localitat usonenca, Torelló, a partir dels 70 anys, el projecte s'amplia excepcionalment als qui tenen entre 50 i 69 anys i que presenten una discapacitat o una malaltia mental diagnosticada i manifesten patir una solitud que amb el temps s'ha cronificat. Per aquest projecte, Càritas compta amb uns mecanismes de treball basats en la coordinació amb el personal tècnic de l'àrea de benestar social de l'Ajuntament, amb la treballadora social del Centre d'Atenció Primària de Torelló. El treball conjunt amb entitats, associacions i comerços, que són fonamentals per poder fer la detecció i el seguiment i l'acompanyament dels casos detectats i, si cal, la derivació a projectes ja implementats, sigui a Fem Companyia de la pròpia Càritas o en altres iniciatives dutes a terme per l'àrea de benestar social del consistori. Actualment, dues persones voluntàries de Càritas coordinen les tasques de seguiment i acompanyament i es disposa de 21 fars per tota la vila, entre d'altres farmàcies, forns de pa, òptiques, perruqueries, podòlogues, la biblioteca municipal, les parròquies de Sant Feliu i Montserrat, a Torelló mateix, el casal cívic, el centre de dia, la residència i diverses entitats socials i veïnals del municipi. A més, la sala d'actes de la seu de Càritas Diocesana de Lleida es va quedar petita en la darrera trobada de voluntariat, que va comptar amb la presència de més de 60 persones, un esdeveniment ple d'emocions i reflexió on es va posar en valor la tasca imprescindible del voluntariat en la missió de l'entitat. L'acte va començar amb la benvinguda a càrrec del delegat diocesà, Joan Carles Nicuesa, que va agrair la dedicació i el compromís de totes les persones voluntàries. Després es va dur a terme una xerrada a càrrec de Ramon Ribas, jesuïta, que va abordar temes clau sobre l'esperança en el context actual. A partir de la ponència, Caminem Junts cap a l'Esperança, es va reflexionar sobre el desafiament d'un món marcat pels conflictes, la desafecció cap a l'Església i la necessitat de recuperar l'esperança com a eina de transformació social i espiritual. Es van destacar tres documents clau: la butlla del Jubileu de l'Esperança, el missatge del Papa per aquesta Quaresma i el document final del Sínode sobre la sinodalitat. La segona part va estar marcada per un moment de recolliment i espiritualitat amb el bisbe de Lleida, Salvador Jiménez. També es van recordar els voluntaris que han mort aquest darrer any. A més de les intervencions i l'Eucaristia, la trobada va ser un espai per compartir experiències entre voluntaris i voluntàries. L'acte ha tornat a posar de manifest la importància del voluntariat per al que du a terme Càritas Diocesana de Lleida. Sense la seva generositat i esforç, segons l'entitat catòlica diocesana, no seria possible continuar treballant per les persones en situacions de vulnerabilitat. I la seu de Càritas Diocesana de Lleida va rebre dilluns passat, també 17 de març, la visita d'un grup de joves que cursen formació en fusteria a través de la cooperativa Obrim Portes en col·laboració amb Actua i l'Institut Municipal d'Ocupació. Aquesta iniciativa s'emmarca en el projecte Singulars, que ofereix formació, acompanyament per a la inserció laboral i suport social. Durant la trobada, els participants van conèixer la tasca de Càritas i la importància del voluntariat. Com a part del seu aprenentatge, elaboraran recordances de fusta per a la trobada del voluntariat de final de curs, que serà el 21 de maig. A més, alguns d'aquests joves van manifestar el seu interès a participar en el camp de treball que organitza Càritas i que es farà del 30 de juny al 7 de juliol amb altres entitats socials i també solidàries. Aquesta col·laboració reforça els valors de compromís i responsabilitat social en el seu procés formatiu. Fins aquí l'actualitat, de seguida arriba el testimoni. Un article de Josep Maria Canyelles, membre del Comitè Ètic de Càritas Catalunya, director de Respon.cat i soci consultor de Vector 5, on reflexiona sobre la responsabilitat que les entitats socials tenen envers la societat. Reflexiona, de fet, també, i aquest és el motiu de la nostra conversa d'avui, en un article al setmanari Catalunya Cristiana, publicat el 16 de març passat. Tenim aquí amb nosaltres, aquí a la veu de Càritas, Josep Maria Canyelles. Bona tarda, benvingut i gràcies.
Hola, bona tarda a vosaltres.
Bé, senyor Canyelles, l'article que vostè va publicar a Catalunya Cristiana parla sobre la responsabilitat de les entitats socials en relació amb la societat. Quines creu que són aquestes responsabilitats, principalment les de les entitats en el context actual?
Bé, les entitats socials fan una funció imprescindible, que és la funció d'estar al costat de les persones. Parlem de les entitats de caràcter social, i aquesta és una funció que algú l'ha de fer. I està molt bé que ho facin persones a títol individual, des del bon veïnatge, per exemple, però en una societat complexa com la nostra és necessari que hi hagi organitzacions que articulin aquesta implicació de les persones, aquest compromís de les persones. I les entitats socials, a través del voluntariat i també de les persones professionals, fan això. Per tant, aquesta és una gran missió i una gran responsabilitat. I en l'article, però, el que comentem és que la responsabilitat d'aquestes entitats no només està en aquesta atenció immediata, ràpida, fent costat a les persones, que és fonamental, és la base de tot. D'alguna manera, aquestes entitats també ocupen un espai que permet la vertebració de la societat, permet l'articulació de la societat en un moment en què segurament potser no en som prou conscients, però sembla que en poc temps se'ns estigui desfent com un terròs de sucre allò que en diem la comunitat, la societat.
Mm-hmm. Les entitats socials tenen un paper fonamental en la vertebració de la societat, precisament. Com descriuria aquest paper en el context actual de fragmentació social i de desconfiança cap a les institucions en general,
Sí, és que estem vivint en moments de desconfiança envers tot, no? I allò que uneix una societat és allò que fa que d'alguna manera hi hagi espais de confiança entre les persones, amb les institucions, amb les entitats, i que és el que, en definitiva, des d'un punt de vista del dia a dia, ens permet tenir esperança en que el demà serà millor. A partir del moment en què hi ha moltes persones joves o moltes persones vulnerables que no esperen un futur millor, doncs d'alguna manera aquest capital social es trenca, no? I donat que institucions com les públiques són lentes a vegades a l'hora de prestar els seus serveis o de donar resposta, i que no totes les empreses, així com voldríem, tenen compromisos de responsabilitat envers la societat i de propòsit per fer un món millor, tot i que cada vegada en són més, és evident que les entitats de caràcter social sí que tenen de manera explícita i fundacional aquest compromís, no? I per tant han d'ajudar a crear aquest espai de vertebració de la societat, perquè, per exemple, les persones nouvingudes, no només les nouvingudes, però permetem-me que posi aquest exemple, trobin espais on socialitzar-se no només per la via importantíssima d'aconseguir una feina, que és la més important, sinó també com una manera d'integrar-se plenament a la societat.
Mm-hmm. Com poden les entitats socials mantenir la seva independència i autonomia quan també han de col·laborar amb institucions públiques o empreses privades? Hi ha algun perill, potser, de perdre aquesta capacitat lliure de denúncia, no?, de les entitats, o consciència crítica?
Sens dubte. Les entitats no només han de fer aquest servei de prestació de serveis, ja sigui des del voluntariat o ja sigui més professionalment, ja sigui a vegades prestant serveis en nom de l'administració pública a través de subvencions i convenis, sinó que alhora han de tenir una independència suficient que els permeti expressar una veu crítica, que permeti parlar sobretot en nom de les persones i col·lectius que no tenen veu, d'aquelles persones que no poden expressar-se. Malament rai, si fruit de dependre exclusivament de subvencions públiques, aquesta veu és acallada, perquè aleshores deixaríem de ser societat civil i passaríem a ser senzillament unes empreses, si es vol, sense ànim de lucre, però prestadores de serveis per l'administració.
Uh-huh. Estem parlant amb Josep Maria Canyelles, membre del Comitè Ètic de Càritas Catalunya, director de Respon.cat i soci consultor de Vector 5. Es destaca que les entitats socials no només són responsables de cobrir necessitats immediates, sinó també d'incidir en les causes profundes de les desigualtats. Això ho diem molt en aquest espai. Quins són els reptes, senyor Canyelles, d'assumir aquesta doble mirada en la seva acció social?
Exacte, efectivament. La mirada en el llarg termini és necessària, per tant, una mirada estratègica, una mirada de planificació, una mirada àmplia, no només donar resposta, que és necessària, perquè algú l'ha de donar i és la funció prioritària per la qual han nascut les entitats socials, no? Si no tens una visió en el llarg termini, difícilment pots construir models i pots construir esperança. Per tant, és important que es pugui simultanejar aquesta doble mirada, la mirada en el curt termini i la mirada en el llarg termini, i que aquesta responsabilitat que tenen aquestes entitats permeti tenir, a més, en aquesta amplitud de la mirada, no només contemplar els aspectes nítidament socials, vinculat a les mancances de caràcter social, sinó també cada vegada una mirada més àmplia sobre aspectes ambientals, per exemple, o sobre temes de bon govern, en el sentit que les causes que fan, per exemple, que tinguem molta gent vulnerable, cada vegada en tindrem més, perquè venen fruit de moviments de població, que s'acceleraran amb el temps a mesura que la crisi climàtica avanci, no?, i sigui molt complicat de viure en certs països d'Àfrica. Per tant, o tenim en compte tots aquests elements, totes aquestes causes complexes del món que vivim avui dia, o difícilment entendrem res i no podrem donar resposta a res.
Mm-hmm. Senyor Josep Maria Canyelles, garantir la sostenibilitat econòmica i ètica de les entitats socials també és un aspecte important. Quins són els principals reptes en aquesta qüestió, especialment per a aquelles organitzacions que treballen en el camp de la solidaritat i la cohesió social? Hi ha molta responsabilitat aquí. No és només donar, ajudar, sinó també incidir socialment.
Sí, efectivament, quan diem que les entitats socials són societat civil, estem dient això, estem dient que actuen de manera independent i, per tant, vol dir que han d'aconseguir fons propis que permetin mantenir aquesta independència. Com deia, està molt bé que puguin obtenir recursos públics, però el que dona veritablement independència és, com el cas d'entitats d'església, com pugui ser Càritas, el fet de que hi hagi moltes persones que hi contribueixen, moltes persones que, a través de ser socis d'entitats, a través de fer-hi voluntariat, a través de donacions, fins i tot a través de llegats, puguin realment enfortir aquesta societat. Si no tenim un món associatiu de voluntariat i d'institucions socials que sigui fort i robust, no tindrem una societat civil que ens permeti, com a país, com a societat, avançar.
I quin creu vostè, creu en vostès, que és el paper de les entitats socials en la creació de xarxes de suport i aliances entre la societat civil i les empreses compromeses amb la responsabilitat social, que són empreses, però que també poden tenir el seu cor, no?, la seva sensibilitat, utilitzant el llenguatge de Càritas, no?, empreses amb cor, com les que formen part, en aquest cas, de Respon.cat, on vostè està implicat?
Efectivament. Avui dia tots tenim clar, però això després ha de tenir conseqüències, que sense aliances no podrem ser eficients amb la nostra tasca, amb les nostres missions. Les entitats que estan vinculades a l'Església s'han de coordinar entre elles, és evident, les entitats de caràcter social s'han de coordinar entre elles, també és evident, tot el món no lucratiu, però cada vegada més s'ha de perdre, s'ha perdut molt, hi ha també aquella por a trobar espais de col·laboració entre altres organitzacions, i aquí hi hauria el món de les empreses. Respon.cat és una associació empresarial nascuda fa més de 10 anys, que és un exemple d'això, no? En el qual, a més d'empreses de dimensions diferents, totes elles compromeses amb una gestió responsable de les seves organitzacions, també acull entitats de caràcter social. De fet, un 18%, quasi una cinquena part, són organitzacions no mercantils, entre les quals hi ha entitats de persones amb discapacitat, o hi ha, per exemple, Càritas Barcelona, entre moltes altres, que és el que permet que hi hagi un espai on poder generar aquest aprenentatge compartit, on puguem estar asseguts a la mateixa banda de la taula parlant sobre com hem de millorar aquestes aliances, com hem de generar col·laboracions, com hem de fer possible que allò que portem a terme, més enllà de la donació econòmica o la col·laboració puntual, generi impacte. Aquest és el repte, generar impacte posant els recursos que tots tenim al nostre abast.
I com poden les entitats socials i les empreses compromeses amb la responsabilitat social generar aprenentatge compartit per la transformació social de Catalunya?
Mira, per exemple, doncs, a dintre mateix de la nostra associació empresarial tenim casos d'organitzacions, per exemple, doncs una empresa, a més, petita, que ajuda a fer formació a persones vulnerables d'una organització social sense ànim de lucre, una fundació, i al final acaba contractant a persones per fer feines de manteniment, de pintura, etc. Per tant, com això trobaríem molts casos en els quals d'aquest perdre la por, d'aquest entendre que estem tots en el mateix vaixell i que si generem aquest espai de crear confiança, de confiar els uns amb els altres i sobretot de parlar, és a dir, d'intentar explicar quins són els problemes que tenim, què és allò que pretenem, quines expectatives, quins valors, i trobar aquest espai en el qual segur que afloriran moltes idees i seran projectes més sostenibles perquè seran fruit de la voluntat de les dues parts, més que no purament quan és una aportació econòmica.
Se'ns està acabant el temps, però em sap molt greu. Només una qüestió molt ràpida. Des de l'experiència del Comitè Ètic de Càritas, no? Com es gestionen els dilemes, no? Aquelles decisions que impacten sovint en els més vulnerables?
És una experiència molt interessant, la de Càritas. Càritas és una institució de referència i, per tant, ha de ser un exemple per a altres entitats de caràcter social. I el fet que es pugui valorar en el seu comitè ètic aspectes com, fins i tot, per exemple, si s'ha d'acceptar o no una donació d'una empresa, per exemple, que pot tenir un interès a blanquejar la seva marca, no? És important que això s'abordi des d'un punt de vista de dilema ètic.
I després l'experiència Vector 5, no? Amb tot el que és l'equilibri entre rendiment, gestió i també compromís social.
Efectivament, també ajudant a totes les organitzacions socials, públiques i sobretot a empreses a integrar-ho en la seva gestió empresarial.
Sempre un plaer comptar amb vostè, Josep Maria Canyelles. Gràcies per la seva tasca d'ajudar les entitats socials. Fins una altra.
Molt agraït, Ignasi.
Dimarts 25 de març i els dies 1 i 8 d'abril, en format online, curs bàsic de voluntariat a Càritas Sant Feliu de Llobregat. També destaquem que aquest dimecres, de 10 a 12, als locals de la parròquia de Santa Maria de Llinars del Vallès, Càritas Terrassa organitza una formació titulada Com acollir i acompanyar amb la mirada de Càritas. També aquest dimecres, però a les 4 de la tarda, a la plaça Nova número 1 de Barcelona, on té la seu Càritas Diocesana, sessió informativa sobre voluntariat. I finalment, a Santa Maria de Cubelles, també dimecres a les 4, Càritas Sant Feliu organitza un curs bàsic de voluntariat. Fins aquí la veu de Càritas d'avui.
La veu de Càritas.
Un podcast de Ràdio Estat.